¿Quién diablos puede ser?
Voy a ver. ¿Sí? ¿Quién es?
Perdone, señora, ¿me podría ayudar? ¡Ha habido un terrible accidente! Mi amigo está en la carretera desangrándose. ¿Podría pedir por teléfono una ambulancia?
Lo siento mucho, pero no tenemos teléfono. Tendrá que ir a otro sitio.
Pero, señora, es un caso de vida o muerte.
¿Quién es, querida?
Un chico joven. Dice que ha habido un accidente. Quiere telefonear.
Bueno, déjale que entre.
Bueno, ¿quiere esperar un momento? Lo siento, pero por lo general no abrimos a desconocidos a estas horas.
Víctor Alexandra, benvingut.
Hola, gràcies, bon dia.
Un diàleg curt, breu, però amb una situació i un ambient així una mica inquietant i neguitós, no? Què passa?
Sí, oi? Sí, sí, perquè Stanley Kubrick doncs, era un home que li agradava, un director que li agradava doncs, crear atmosferes inquietants i, a més, a plena llum del dia. En aquest cas, hem escoltat un petit fragment de La taronja mecànica, on bé, hi havia moltes escenes, moltes imatges de violència a través d'una banda, una banda de xicots joves del futur, doncs que s'ho passaven bé doncs, estomacant la gent.
Així que parlem de dolents.
Sí, perquè avui exactament, avui parlem de malvats del cinema, no?
Sí, més que dolents.
Sí, dolentíssims, no? Sí, 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 no només trapelles, sinó malvats, en definitiva. El personatge que interpretava Malcolm McDowell era un d'aquests malvats, un d'aquests personatges, que es deia Alex, per cert. I la pel·lícula aquesta de La taronja mecànica és de l'any 71, i sense moure'ns d'aquest terreny, en aquell cas es tractava d'una novel·la d'Antoni Burgess, i ara parlarem d'un altre malvat cinematogràfic que ha fet història. Es deia i es diu Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, un assassí que menja carn humana. La història d'aquest film, d'aquesta pel·lícula, es basa en una obra literària de Thomas Harris, que va ser portada al cinema l'any 1991 pel director Jonathan Demme, i amb Anthony Hopkins en el paper d'Hannibal Lecter i de Jodie Foster, que també apareixien a la pel·lícula. Hopkins en aquesta pel·lícula va fer un treball realment extraordinari.
En Baltimore me contaba la verdad, doctor. Continúe.
He leído los expedientes y usted. Lo que necesitan para encontrarle está ahí, en esas páginas.
Dígame cómo.
Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando?
Mata mujeres.
No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?
La ira. La aceptación social y la frustración sexual.
¡No! La codicia. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? ¿Buscamos cosas para codiciar? Haga un esfuerzo y conteste.
Quin personatge tan complex, no? I quina relació que manté amb ella.
Sí, li quedava menjar carn humana amb un bon Chianti, a més a més. Sí.
Aquesta podem dir, Víctor, que va ser la pel·lícula que va llançar, no sé si a la fama o que li va donar més nom a Anthony Hopkins.
Sí, ell no és que debutés amb aquesta pel·lícula, ni molt menys. Ell ja havia fet una trajectòria, ja havia fet unes quantes pel·lícules, amb pel·lícules a més amb bona factura. Un era L'home elefant, per exemple, ja l'havia fet abans, i també havia fet Hamlet, un Hamlet, el de Tony Richardson. Vull dir que no començava en aquell moment, i la seva cotització començava a pujar, però la pel·lícula que va disparar aquesta cotització va ser precisament El silenci dels anyells, amb el personatge d'Hannibal Lecter. Aquí ja es va disparar. De fet, 10 anys després, el director Ridley Scott el va cridar per tornar a interpretar Hannibal Lecter en una seqüela de la pel·lícula. Ara però hem de parlar d'un malvat, d'un clàssic cinematogràfic i d'un malvat que en aquest cas no és humà, no és humà. És un malvat, aquest malvat no és una persona, sinó que és una computadora. El seu nom és HAL 9000, HAL 9000. I bé, els diàlegs, el que és interessant són els diàlegs que manté aquesta computadora, HAL 9000, amb els astronautes. Hi ha dos astronautes. I sobretot quan descobreix que el volen desconnectar, per tant el volen eliminar. La veu original era la de l'actor, un actor canadenc que es deia Douglas Rain, però que en el doblatge doncs va ser substituït per l'actor Felip Penya, pare de Vicky Penya, marit en aquell moment de Montserrat Carulla, i una de les grandíssimes veus que ha donat el doblatge a la llengua espanyola. La pel·lícula, naturalment, 2001.
¿Le importa si le hago una pregunta particular?
No, hazla.
Bien. Perdóneme si soy indiscreto, pero en las últimas semanas me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión.
¿Qué quieres decir?
Pues no es fácil de concretar. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones. Nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas muy extrañas en esta misión. Estoy seguro de que usted convendrá en que hay algo de verdad en lo que digo.
No sé, es una pregunta difícil de contestar.
A usted no le importa hablar de ello, ¿verdad, Dave?
De ningún modo.
El caso es que nadie podía ignorar las extrañas historias que circulaban por allá antes de que partiéramos. Rumores de que se habían hecho ciertas excavaciones en la Luna. Yo nunca di mucho crédito a esas historias, pero en vista de algunas cosas que han ido sucediendo, encuentro difícil quitármelas del pensamiento. Por ejemplo, el secreto tan hermético que se guardó con nuestros preparativos y el toque melodramático de subir a bordo a los doctores Hunter, Kimball y Kaminsky ya en hibernación después de 4 meses de entrenamiento por separado.
Encara que la pel·lícula està basada en una obra literària, en una novel·la de l'Arthur Clarke, en aquest cas la versió cinematogràfica és molt millor que...
Bé, és que, de fet, el text d'Arthur C. Clarke era un relat curt, era un conte. I, esclar, doncs, donava molt menys joc que el que dona després la pel·lícula. El que va fer Stanley Kubrick, sí, la pel·lícula, de fet, va fer que tothom volgués llegir el conte després.
Clar, això també pot passar.
Això passa sovint, eh? O la novel·la, si s'escau. Però en aquest cas, doncs, la pel·lícula va ser un impacte mundial a tot arreu. Kubrick va fer un treball intel·lectual que al final de la pel·lícula deixava, doncs, l'espectador amb molts interrogants, no? Hi havia molt de debat. La pel·lícula encara és vigent, és a dir, la veus avui dia. És veritat que els efectes especials han quedat...
desfasats.
Home, sí, esclar, la tecnologia ha avançat moltíssim, però el missatge no, el missatge continua absolutament viu. Un altre malvat cinematogràfic és Max Cady, un violador que és enviat a presó durant 14 anys i que en sortir doncs decideix venjar-se de l'advocat que l'havia defensat però que ell creu que no l'ha defensat prou bé. I clar, són 14 anys, no?, en els quals ell a la presó ha patit violacions, etc, i aleshores ve tot la venjança. El personatge de Max Cady l'interpreta Robert De Niro, l'advocat és Nick Nolte, i aquí es veuen afectats amb aquesta venjança Nick Nolte i la seva família, la seva dona, que és Jessica Lange, i la filla, que és Juliette Lewis. La pel·lícula es va estrenar amb el títol de... a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol d'El Cabo del Miedo, i és un remake d'El Cabo del Terror, que van protagonitzar Gregory Peck i Robert Mitchum. Aquest, que ara sentirem, és un diàleg entre Robert De Niro i Nick Nolte.
¿Ves a estos jovencitos? No parecen felices. Se preocupan por sus profesiones y sus ambiciones, pero no se preocupan el uno por el otro.
Cady, cállate y escucha. Si no te marchas, si no dejas a mi familia en paz de una vez y te largas de aquí, te van a hacer más daño del que te puedas imaginar.
¿Quieres repetírmelo?
He dicho que si no te largas de aquí... te van a hacer más daño del que te puedas imaginar.
¿Una amenaza?
Sí, puedes estar seguro de que sí.
Bueno, estaba pensando en trasladarme a algún sitio donde me apreciaran más. A California, quizá. Allí podría dar charlas sobre terremotos. Pero prefiero quedarme. Me encanta New Essex, abogado. ¿En qué otro sitio podría dialogar informalmente con un viejo colega?
Nosotros no somos colegas. ¿Lo entiendes bien? No somos colegas.
¿Aún te crees mejor que yo?
No, no me creo mejor que tú. No se trata de eso, maldita sea.
Bien, porque si tú no eres mejor que yo, puedo tener lo mismo que tú.
¿Y qué es lo que yo tengo?
Una mujer, una hija. Te voy a enseñar lo que es un compromiso. Hace 14 años me vi comprometido a la fuerza a una celda de 2 metros por 3 y ahora te voy a poner yo a ti en un compromiso. Digamos que he venido a salvarte.
El Cabo del Miedo, versió d'una altra pel·lícula, que és El Cabo del Terror.
Sí.
De les dues, hi ha una més bona que l'altra? O...
A veure, la primera, la que hem dit que feien Gregory Peck i Robert Mitchum, que és del 62, era d'un director de segona fila, J.L. Thompson, però no estava malament la pel·lícula, no estava malament, però és que la de Scorsese era molt bona, El Cabo del Miedo era molt bona, i per tant, podríem dir que és la de les dues, és la millor. Ara acabarem aquest espai que hem dedicat als malvats del cinema amb la banda sonora de 2001, ja que hem parlat de 2001. El compositor va ser Alex North, però es va encarregar més de la música incidental, perquè Kubrick, que ja tenia preferència sempre pels temes clàssics, va incloure música clàssica en les imatges. I tancarem escoltant el Danubi Blau, de Johann Strauss, que acompanya moltes vegades el passeig pel cosmos de la nau de la pel·lícula 2001.
Serà fins la setmana que ve. Gràcies, Víctor.
A veure.